Bueno, hem pensat fer la xerrada al voltant de la pregunta de mitjans lliures, no? Present i futur. Quines expectatives tenen els mitjans lliures, ràdio, premsa i televisió, i veure com encararà, no, el futur. I bueno, a partir d'aquí fem un debat entre tots.
Una cosa, perdó, ho estàs gravant?
Ho heu gravat?
S'ha gravat més o no només més?
Potser per
això. Sí,
sí?
Sí.
O fa una cosa o l'altra, perquè si no, no se sentirà res. Vale, guai.
Bueno, qui vol començar?
Començo jo.
Els de directe.
Em dic Carles, col·laboro amb el setmanari directe i bueno, aquestes jornades que organitzen aquí a la bodega venen molt bé perquè avui precisament a la directa em tinc com una jornada de reciclatge, no sé com dir-li, en què mirem coses per millorar una mica el que surt publicat cada setmana. Bueno, bàsicament ens flagelem una mica també, no?, per mirar pues, les errades que fem, en el sentit de millorar amb el temps, no? I també pues, si som crítics amb els mitjans de comunicació de masses, pues, també pues, ser autocrítics i no reproduir els estereotips ni les dinàmiques que reprodueixen a vegades, i intentar millorar aquestes coses, no? O sigui que, bueno, res, jo simplement donaré quatre dades de la publicació, pels que no la coneixeu, i després una mica aspectes que hem pensat nosaltres que poden contribuir a millorar pues, la tasca que fem els mitjans d'alternatius o de contrainformació, bueno, com se li vulguin dir, tampoc. O sigui que crec que hi hagi una paraula, no?, per definir-lo. I bueno, una mica això també per respondre la pregunta que ens plantegeu aquí a la bodega, pues, quines estratègies o què es pot fer de cara al futur, una mica centrat en la directa, però segur que hi ha coses que altres mitjans i molta gent també pot aprofitar, no? Llavors, bueno, començant per la primera part, bueno, la directa es va crear el 2006 a partir de persones provinents que havien estat fent el Contrainfo, els mitjans de contrainformació, també periodistes que venien d'altres mitjans que, bueno, que veien que tenien dificultats per desenvolupar la seva tasca o per parlar dels temes que més els agradava, més de crítica social. Llavors, diguéssim, la directa el 2006 és un espai de confluència de tota aquesta gent i bueno, es comença a fer un setmanari, no? O sigui, amb la vocació de ser un projecte de comunicació popular i de contrainformació. No? Es pensava al principi, no me'n recordo les xifres exactes, però començar amb, no sé, subscriptors, número de subscriptors, 1.000 o així, bueno, total, al final es va començar amb molts menys, em sembla que amb 300 o així, però bueno, es va començar igual. No? Després, el gener del 2010, la directa es va fusionar amb una revista mensual que es diu Illa Crua, de la qual jo provinc, jo diguéssim que era del col·lectiu que feia Illa Crua, i bueno, ens vam fusionar, vam passar a ser un sol col·lectiu amb la idea, diguéssim, de que la gent que feia la directa, ja que tenia la dinàmica setmanal, parlés més de la temps de l'actualitat, no? de les notícies del dia a dia, i la gent i la part d'Illa Crua fos la part més de reflexió, no? La part de continguts més reflexius, no tan cenyits a l'actualitat. No? Després, a l'octubre del 2011, fa poc, vam treure un nou web, no?, en què, bueno, que combinem, diguéssim, això, la part d'actualitat que està a les pàgines escrites, la part més de reflexió, que són els quadrants centrals, i la part més encara més immediata, que són convocatòries, manis, bueno, totes aquestes coses que quan les fiques al paper, si és un setmanari, a vegades queden molt desactualitzades. No? La web et dona tot això i a més permet interactuar molt més. No? I per acabar aquestes quatre dades del principi, dir-vos que ara són uns 1.400 subscriptors, més o menys. No? L'àmbit és, bueno, és sobretot a Catalunya, Barcelona i Metropolitana, però també a València i a les Illes Balears. No? Aquesta és una mica també on ens cenyim una mica nosaltres, no? Tot el lloc on es parla català. Llavors, en quant a model comunicatiu, diferències amb els mitjans, diguéssim, de masses, intentem que sigui un tema més horitzontal, assembleari, no? Això contraposat, diguéssim, als diaris o les teles que funcionen així grans, que sol ser uns models molt verticals, no? En què hi ha uns càrrecs, hi ha una definició molt clara d'on van les notícies, normalment senyides a interessos bastant més elevats que solen tenir a veure doncs, amb publicitat, doncs, per exemple amb el BBVA o amb Telefònica, no? Llavors això dificulta que puguis fer una comunicació més participativa, més horitzontal. Llavors, nosaltres intentem que sigui un model més assembleari, no? Amb tota també les seves contradiccions, les seves dificultats a vegades, doncs, bueno, tot ho sabem. No? Avançar, bueno, dintre de tot, les coses bones que a vegades et dona aquest model comunicatiu és que també treus com notícies, no? Que fins i tot els mitjans convencionals que no els solen treure gaire, doncs, al final ho acaben traient. No? Recentment hi ha algunes coses, no? que estan bé que han passat o que almenys s'han hagut de veure obligats a fer ressò. Doncs jo què sé, per dir dos exemples, tot el tema del 4F, no? Que una notícia, que, gràcies a un redactor que va agafar els números de placa dels que havien estat implicats en el 4F i els urbanos que després havien estat implicats en un tema de tortures, no? Contrastant, diguéssim, mirant els números de placa, això ho va treure i va dir, hòstia, si aquests tios són els mateixos, els del cas del 4F que van testificar i que va anar gent a la presó, una d'aquestes persones que va acabar suïcidant, són els mateixos que es van veure després implicats en un cas de tortures també, no? Bueno, doncs, hòstia, això no ho havia tret ningú i després va sortir, no? Un exemple més recent, doncs, amb el tema dels TIES, no? Hi ha col·lectius que fa ja molts anys que estan treballant pel tema dels tancaments dels TIES, i això ha sortit a la directa, bueno, hi ha moltes ràdios, a molts mitjans, i ara fins i tot veus el periòdico, no? Que bueno, dius, l'important que és, pues, que diguin que això ho ha fet la directa o que ho ha tret no sé quina ràdio, no, l'important és que surti, no? I, bueno, com a mínim, pues, són coses que a vegades, crec jo, fan pensar pues, que la tasca que fem pues, té un sentit, no? I també arran de les jornades aquestes que hem fet avui, bueno, quatre coses, no, que hem parlat que ens poden servir per millorar, no? Pues, per exemple, evitar a vegades el pamfletarisme, no? Una mica, vull dir, no fer cada crònica pensant que serà, guanyarem la lluita final i això, bueno, a vegades això, o sigui, mirar de ser més coherents a vegades, no? També a vegades, quan fem la informació, pues, sortir també una mica del gueto, a vegades costa, no? Com a mínim, pensar que el que surt a la directa, pues, hosti, si ho llegeix la meva mare ho pot entendre, no? Vull dir, en el sentit de vegades no donar coses per sobreenteses, no? Un dels exemples que hem comentat avui al matí era això, pues, quan m'ha passat el cas del Frank i de Terrassa, no? El tema de la bandera i tal, no? Que clar, la crònica no s'explicava qui era aquest tio o què havia passat, no saps? Vull dir, clar, llegeix això la gent que més o menys hi està ficat i ho entén, però clar, ho treus d'aquí i dius, hòstia, no. Pues, jo què sé, també per exemple quan va sortir el Diego Sánchez de la presó fa dos anys o així, igual, no? Pues, se presentava com a pres polític i tal, però no contextualitzava res, no? Clar, ho saps. Però si no ho contextualitzes, ho expliques una mica, a vegades costa. No? Bueno, són coses que podríem fer els mitjans alternatius que podrien servir perquè més gent s'interessés, no? I perquè més gent s'ho pues, veiés i que hi ha una tasca ben feta. No? I ja, no sé si m'estic allargant molt. No? De cara al futur, per lo que digueu de la pregunta aquesta, no? Bueno, què passa? No? Que ens trobem amb el tema de la premsa, els mitjans de comunicació, molt precaritzat, diguéssim, la gent que treballa professionalment en això està molt precaritzat, però bueno, això també té, diguéssim, la vessant més positiva, diguéssim, no? Que també ara, per exemple, surt molta informació, no? Ja, o sigui, perquè hi ha internet, xarxes socials i tal, llavors potser una mica la feina dels mitjans alternatius de contrainformació seria lligar una mica totes aquestes informacions, no? Poder fer més periodisme d'investigació. Hi ha molta documentació sobre coses, informes econòmics, sobre els bancs, sobre les immobiliàries, tenim moltíssima informació. A vegades és que falta el temps de llegir-s'ho, de contrastar-ho, de lligar-ho, vull dir, com a mínim, pues això seria una feina que es pot fer. I més de cara al futur, i retallant una mica, no? Pensem pues, en mitjans, no? que tinguin una mica d'equilibri entre el que és la protesta, no? I la proposta. No? O sigui, quan diguem protesta, pues, treure totes les notícies antirepressives, tot el tema d'injustícia social, això s'ha de treure, no? Perquè pues, quan hi ha desallotjaments, quan hi ha violència, el que sigui, perquè són temes que moltes vegades no estan en altres llocs, no? Però tampoc convertir, diguéssim, aquests mitjans en una cosa que dius, hòstia, és que no m'ho puc llegir perquè és depriment, saps? Vull dir, tot, hòstia, tots són jutges, tots són empresonats. Bueno, llavors, compensar això també amb la part de proposta, no? Que són totes les formes d'organitzar-se, que sabem, no? Que en positiu, que es poden fer, doncs jo què sé, és un exemple, no? Doncs és un espai gestionat, diguéssim, bueno, tu saps més com va, però més assembleàriament, no? Que programa, diguéssim, xerrades, que fa diferents activitats culturals enfront, diguéssim, a un bar normal, diguéssim, no? Jo què sé, temes de cooperatives de consum agroecològic, els mitjans lliures també, o sigui, hi ha moltes coses d'organització que s'estan fent, que són positives, no? I que són realment alternatives a tot el que critiques, o sigui, no? Això seria, o sigui, combinar aquests dos vessants, no? La vessant més de protesta i de, diguéssim, coses que s'han de dir en negatiu i coses que s'han de denunciar, però també combinar-ho amb la part més de, amb la més de proposta, no? I també intentar que amb això, pues, que aquests mitjans, pues, tinguin més incidència en la societat, no? Diguéssim que no, que la gent no s'ho, o sigui, que no s'agafi només la gent que ja està molt els convençuts, diguéssim, no? Sinó que això ho pugui prou qualitat, com pugui veure gent a fora i dir, hòstia, pues sí, no? Val la pena. I per acabar, tenir una cita, bueno, que no és meva ni res, d'un dels dossiers que repartim així per amb informació de la directa i tot, que és una cita sobre, bueno, és un historiador que es diu Josep Maria Figueres, que, bueno, ha estudiat molt la premsa catalana i també el període de la Guerra Civil, i, bueno, en una entrevista, bueno, parlava de fer una pregunta, no? Li deien, us llegeixo aquí la cita per acabar, diu, què faria un periodista dels anys 30 a la Catalunya actual, no? I ell va respondre, diu, tindria vocació per la professió, seria lliure i radical en els continguts, crearia els seus propis mitjans davant les dificultats d'accedir a la premsa i el constrenyiment empresarial del sector. Bueno, això és el que pensem una mica, no? Que quan fem la directa i molts altres mitjans, pues, bueno, és una cosa que pot ser.
Sí, vols seguir? Si voleu, això ho faré hiperràpid. Bueno, jo vinc de Contrabanda FM, és una emissora lliure que pues, en aquests dies fem 20 anys. El mes de gener, després ho celebrarem d'aquí unes setmanetes, ja veureu ahí Info Corall, així de paso de vuelo. I, bueno, és graciós perquè avui també, igual que el Carles deia de la directa, venim d'un dia concret, jo ara vinc d'una assemblea general que la fem anualment. El que ara m'ha fet pensar que és divertit, no? Perquè la Cori em deia que bronca venien de... que una jornada de curro tenies...
I no em tocava vindre a mi, eh? O sigui que...
El que ve a explicar una mica o reflexa la heterogeneïtat de com funcionem els mitjans lliures o alternatius, no? O sigui, la directa avui han tingut una jornades de reflexió i dinàmiques, nosaltres una assemblea general, vosaltres una curro, que no té per què ser així, però bueno, que potser em feia pensar, hòstia, potser reflexa com funcionem cada una d'una forma diferent, complementària, però que bueno, que en el fons, tot i que estem amb la mateix, hi ha coses que veiem d'una forma diferent. O busquem en algunes coses objectius diferents, encara ens acabin portant per camins similars i complementaran. I jo no volia donar molt la xapa sobre d'on venim o què fem, perquè jo crec que es pot trobar i sobretot el més fàcil és sintonitzar-nos, 91.4 o a la web. I bueno, respecte, jo que sé, crec que una de les preguntes era com problemes o amenaces que puguin haver, a part de la del futur, alguna cosa així. He trobat uns tríptics d'on venia, que era la Casa de la Soli, que vam fer fa un temps amb la coordinadora Ràdios Lliures arran d'un projecte de decret que intentava regular la situació en l'àmbit audiovisual, per tant, algo que afecta tant als ràdios lliures com a les teles comunitàries, i que és un àmbit que fins ara estava en un buit legal que ens ha donat una comoditat però també una precarietat, i bueno, doncs aquí està explicat, ara és un assumpte parat. De pas estan aquí les webs de les 5 ràdios que funcionem a Barcelona, que ara l'últim any ens hem coordinat amb una coordinadora de ràdios lliures. I a mi, hòstia, em venia quasi, ho veia, li veia més sentit de potser que la penya que veniu, potser després, que també les altres companyes hagin explicat el projecte, ens expliqui si useu o no mitjans i quins useu, quan i per què, i si no ho feu, per què no. I així, jo almenys per la meva banda, d'aquesta forma veia com respondre a certes coses.
I la llei aquesta com us afecta?
O sigui, O sigui, aquesta llei era un projecte de llei que bàsicament intentava regular una cosa que no està regulat, que és el fet. Projectes de ràdio o televisió sense ànim de lucre, quin espai tenen? Quin espai tenen, com es regulen i com accedeixen a l'aspecte
radiofònic.
Sí, radiofònic, bueno, FM en el cas de ràdios.
I la tele.
La tele en aquell moment UHF, ara TDT, en el cas de ràdio en el futur, se suposa en algun futur immediat o no, ràdio digital. I ficant uns condicionants i uns accessos a aquests espais que evidentment no anaven a favor nostre, perquè ens fotien al mateix sac amb projectes, tot i que estiguin sense ànim de lucre, que potser amb lliberats o... Bueno, són projectes ni millor ni pitjor, però que almenys en el cas de les ràdios lliures no ens veiem en condicions iguals.
Com quins? No?
Per exemple, ràdios gestionades per fundacions, per...
Associacions de veïns...
Bueno, per, si hi ha algun tipus d'entitats que tinguin una naturalesa jurídica que pugui dir-se sense ànim de lucre, però que la seva pràctica puguin tenir un pressupost i una pasta, o sigui, molt superior a la que tenim ràdios lliures, i per tant la batalla és desigual a l'hora d'accedir a un lloc en el diari.
O sigui, hi havia unes freqüències a sortejar?
Sí, no és tant això, o sigui, aquest projecte de decret ni tan sols concreta això. Senzillament diu, en algun moment regularem això i per poder accedir heu de complir uns requisits tècnics que per tant són econòmics, per tant nosaltres no tenim res a fer, les ràdios lliures, i després a l'espai que tindrà, que segurament hi haurà en el diari, no és concreta, però es parlava de... Més a saber, un 3%, un 5%, que nosaltres puestos a pedir el que demanàvem més un tercio. No? Dicen que no ens agrada aquesta divisió, però que hi ha tres sectors, però si dicen que som el tercer sector, pues, uno, tercio, no? Hi ha puestos.
I també coses organitzatives, no? Que deia que havia d'haver-hi un director de programació, històries així, que per la mateixa organització...
Havia estat presentats continguts directament a la Generalitat.
Sí. O sigui, abans de metres.
No, una línia de continguts, no abans d'emetre, no és una censura directa, però sí tu has de presentar la teva línia de continguts per saber per on anar.
Perquè t'avaluïn.
Perquè, o sigui, així com som, això que és una legislació política, que per exemple la Generalitat és del Departament de Mitjans de Comunicació, a l'hora d'executar, de resoldre qui li donen llicències, hi ha un òrgan que aquí es diu el CAC, Consell Audiovisual de Catalunya, que és qui regula els continguts. Llavors aquí doncs, t'havies de presentar amb una... contingut o una línia editorial que en el fons era igual que el mateix concurs que se'ls fa a les ràdios comercials. O sigui, estaven utilitzant els mateixos el mateix joc,
el mecanisme
per a les ràdios comercials que per a les ràdios, però en canvi el que et donen no és el mateix, perquè les ràdios comercials els donen un espai en el dial pues, tremendo, que a la pràctica ara mateix deu ser el 50-60% del dial, i en canvi nosaltres ja per una altra. Però bueno, ja us dic, això a dia d'avui està aturat i no sé, a mi almenys personalment no és algú que em preocupi. És una cosa, jo que sé, la precarietat, la legalitat en què hem estat les ràdios tots aquests anys ens ha fet això, pues, està més precàries, però al mateix temps, almenys a Catalunya pel model de ràdio lliure també ens ha estat, d'alguna forma ens ha fet sentir còmodes en el sentit de, saps, no haver d'entrar certes històries que veiem en altres experiències que hi ha hagut de la legalització, pues, han acabat transformant la naturalesa de ràdios lliures amb funcionaments potser més, bueno, que han fet perdre aquesta llibertat.
I ara quan utilitzeu una freqüència la utilitzeu...
Legalment.
Il·legalment
no, perquè com que no hi ha una llei que ho reguli, no l'estem incomplint. Ja. La incompliríem en el moment que guanyéssim més. Que anunciéssim alguna cosa o que... Llavors per això. Llavors, bueno, jo sé, i a part d'això, és que no sé, jo això, tenia ganes de veure la penya que ens digués, pues, si escolta, per exemple, Contrabanda o el de Res Lliures, pues, quan ho fa i per què, i llavors potser a partir d'aquí, o sobretot els que no ho fessin, per què, pues, podríem veure reptes que tenim a les ràdios perquè ens torni a escoltar gent, que segurament aquesta és la gràcia. O ja més enllà d'escoltar, pues, quan utilitza la gent, no? Si la gent de la Tana de Vallcarca, pues, l'utilitzeu fent cunyes, que precisament nosaltres sí que ho fem. No? És un exemple de penya que en aquest sentit s'ocorre, però bueno, això...
Bona nit.
Però aquest tipus de... Bueno, sobretot saber la penya que ha d'utilitzar el mitjà, pues, com l'utilitza o no, perquè almenys nosaltres el xip que tenim, jo sé, la gent que està contra banda som unes ara. Però potser d'aquí uns anys serem unes altres o fa uns anys són uns altres. Llavors la gràcia és que més aviat és una eina que està allà perquè la gent l'utilitzi. No?
Jo, bueno, Sí, sí, sí. Que aquí es contra el contrabando, yo fui contrabando como que estoy currando y tal en bebé, porque una área no, con currar, pero en la pizzería, pues fui al contrabando que tenía música, pero també quan fa l'eina de que no sols música, espais musicals, de això que ve molt bé, perquè... però també van fent de espais també d'informació, de reflexió, notícies alternatives i clar, veure això una emissora que està posant tota la Barcelona, que combine música, crítica de cine, no sé què, de llibre, de les seves paranoies, i o sigui que fan negocis que també tenen el subpunt inclús que la gent no es dona compte, però que llama a l'atenció pel que no es pot ni pica ni loca ni... Però la contrabanda el que té és això, que a part d'estar tot el dia emitint, no té cap tipus d'interfàcia en cap altre tipus de ràdio.
Bueno, alguna tenim, però potser tenim la sort que, per exemple, els últims anys Bronca i Pica i en Línia 4 han pillat més en aquest sentit. Nosaltres hem tingut sort. Ara.
Ara, perquè abans no tenim.
No, també hem tingut experiències que ens han tapat, ens han tingut
alguna. I no sé si també fa una mica de falta, no? Veure que les ràdios van aguantant-se a si mateixes i que la gent va col·laborant amb les ràdios, no? La gent, encara que no sigui un suport super gran, però amb 20 anys que porteu ja més. Jo porto un any a Cimbarna i allí, en Alacant i València de Sau, hi ha ràdios alternatives de tant d'informació com de música com del que sigui, no hi ha cas, és un problema existent.
Però precisament ja s'està activant, no?
I si hi ha de a les localitats, als pobles, a les comarques n'hi ha, però clar, no tenen la força ni el recolzament popular suficient per a continuar endavant, perquè no sé si estan faltos de personal que col·labore, o faltos de ganes, o falta perquè informació hi ha punta pala. El que ara mateix estan sortint algunes, al Gabanyal de Valencia hi ha assemblees que estan fent ràdios, estan fent... coordinadores de ràdio no n'hi ha, perquè no hi ha massa ràdios. I les ràdios que hi ha ahí també tenen molta força en contra seva per part de les ràdios majoritàries, i clar, hi està el PP. I la dreta hi està prou més inculcada que sí. I clar, la gent tampoc té la mentalitat, inclús la gent dins del moviment de programa alternatiu no té les eines més a mà per anar fent. Ara fa un llibre 5 anys enrere que està començant a ficar més canya i es centren tant, més que en l'àmbit musical, en l'àmbit de contrainformació, de notícies, tot això, però es centren en la comarca, en la província. No obrin fronteres.
Però és el model més de ràdio comunitària.
Clar, ràdio local, també és sentar el poble del costat i acabar.
Home, ja que dius això, clar, una cosa que també està bé per contextualitzar és que potser Catalunya, per molt que ens queixem, sí que si comparem altres comunitats autònomes, hi ha hagut una permissivitat lligat potser més tradició o el que sigui, que ha fet que les ràdios lliures siguin molt longeves, no? I en contrabanda, de fet, som la més jove de Barcelona, almenys portem 20 anys, 21, RSK porta molts més, Pica és la de Gana amb 30, 31 farà ara, Bronca també té un muntó, i això respon en part a que, bueno, que potser Catalunya, bueno, jo crec que les dues coses, no? Però que hostia, veient com han sofert, jo què sé, Aragó, Galícia, ara Astúries estan en Pinyon, Comunitat Valenciana, doncs encara. I això que dius, també has dit abans, que hostia, contrabanda potser el que té és que és més variat, nosaltres és el que sempre des de la gent fundadora, que ja no queda ningú, potser va intentar buscar, a diferència d'altres projectes, doncs una mica més d'heterogeneïtat, no? En els continguts, en la provinença de la gent. Això vist des de fora potser és la part positiva i que també la gent que hi estem...
I que sí, també les ràdios també estan més involucrades en el rotllo de que qualsevol persona pot escoltar la part d'escoltar contrabanda, qualsevol persona pot escoltar la ràdio fria, qualsevol persona pot... Però clar, allí també està més... igual està més sectaritzat a un tipus de, diguem, subcultura o del que tu vulguis dir. Més punt que escoltar en aquesta ràdio, aquest tipus de gent escoltar en aquesta ràdio, perquè són d'un pensament més enfocat cap a una cosa, i per això igual la gent, molta gent gran, pues, bueno, la ficarà, no escoltarà, més com així que tu fiques una ràdio i hi ha gent de diferents vertents, que gent que no del cine, hi ha gent que és cine, que té gent darrere que també no escolten sobre el cine, sinó que també escolten des de això a això, escolten programes diferents, però també van donant mobilitat a diferents programes i té gent que va amb suport a diferents programes, perquè també està més obert a un públic més ampli. Ahí és més encaminat a una vertent, a una altra, i per això tampoc ha fet força per això.
Clar, aquesta és una de les motivacions potser de contrabanda i ho segueix sent. El que passa, que això és la part maca, diguem, no? D'intentar buscar heterogeneïtat o buscar, com deia el Carles, amb la directa arribar més gent, sortir del gueto, però després a la pràctica on ens es passa també aquest és el gran problema que té contrabanda, que potser després ho podem comparar amb les altres emissores, no sé el que ens expliquin les companyes, però que això és el que també es dona peu a que expliquem un repte, no? Que és que quan busques una cosa, per exemple, a contrabanda el que ens passa, potser ser un col·lectiu tan divers, a més lligat a la nostra casa està al centre de Barcelona i per tant atreure més gent que està de pas a la ciutat, fa que és molt molt difícil que la gent s'impliqui i que també potser tinguem una cohesió amb el grup, que almenys vist des de fora potser altres projectes radiofònics més compactes o similars amb una línia més clara, doncs sí que tenen o donen la impressió. I aquest és, per fer autocrítica, un dels problemes que per exemple té el projecte de contrabanda, que som tan diferents i discursos tan diferents que, ostres, pues fer algun comú. Jo a vegades m'he trobat fent ràdio i sobretot sortint al carrer amb més, que tinc més proximitat o més, un discurs més proper a companyes de Bronca o d'altres emissores que amb gent de contrabanda, que no és bo ni dolent, però és una realitat. I a l'hora de currar i al dia a dia pues, acabar fent unes tasques i tirant endavant el projecte, pues, ens posa uns problemes històrics a contrabanda. Que som una ràdio amb 32 programes i hem arribat a ser més de 40, però a l'hora del curro o d'estar més o menys a l'assemblea és bé el 50% de la gent, com a molt. O sigui, per veure també la part dolenta que potser d'aquesta utilitat que des de fora no s'hi veu tant. Però bueno, sí, ja vaig al final més del que volia.
Estem per les ràdios.
Per les ràdios. El primer o jo, perquè seria complementar un amic.
No, sí, sí.
Jo participo a Ràdio Bronca.
No, parlem de què parlem.
Vale, Ràdio Bronca, doncs, és també una de les més antigues, evidentment la que m'explica, porta 25 anys, el que plantejava el company és el mateix. Sí que té una línia molt més clara, és una ràdio llibertària, això ho té molt clar. Això no implica que no hi hagi problemes també de coordinació o tal, però realment sí que es nota una mica les línies de decisions, per exemple la coordinadora, o sigui, som com una veu, no? O sigui, la persona que està allà pot parlar de Ràdio Bronca perquè no ha de consultar massa coses perquè més o menys la línia està definida. Però bueno, hi ha, evidentment, sempre, són treballs personals, voluntaris, que evidentment això també sempre fa que limiti, no?, la teva implicació directament a la ràdio. Només volia ampliar una mica perquè ella ha plantejat tot el tema de les dificultats que tenim. Crec que el mateix treball que estan fent ells, que és de treballar com ens dirigim, perquè clar, fem medis de comunicació, ens comuniquem amb els altres, o sigui, hi ha tota una voluntat de treballar la forma en què comuniquem amb aquests altres, perquè clar, com a ràdio, com a directa o com a la tele i tal, no sabem qui és l'altre. I nosaltres, sense baixar el nostre discurs, perquè no volem baixar el nostre discurs ni les nostres reivindicacions ni el que estem fent, però sí que podem tenir un llenguatge que tothom pugui accedir, que no sigui ja dado por supuesto. ¿Vale? O sigui, això sí que crec que és una de les coses que hem de treballar més, no donar per suposar que tothom sap del que estem parlant, fer també tot un treball de rigorositat en la nostra informació, això també és una cosa molt pendenta, i també una cosa que com a coordinadora s'està parlant és també preparar, jo crec que ara és un moment molt interessant perquè hi ha un desprestigi brutal dels polítics, un desprestigi brutal del periodisme en general, del periodisme oficial, jo crec que ara tenim un bon moment per cadascú des de la seva estratègia, com a ràdios independents, com a coordinadora, tots junts, com a medis en general, dona igual com ens trobem i fem la nostra feina, però tenim un moment que podem incidir molt en el que està passant i donar una versió que el poder no donarà. És aquesta la nostra funció i jo crec que aquest és el nostre repte. Com hem de fer-ho? Pues, treballant molt la forma, sense baixar continguts, fent un treball d'investigació, crec que també és molt important, sigui ràdio, sigui premsa escrita o sigui televisió, realment el tema de la rigorositat és molt important. I jo crec que aquests són els nostres reptes. I després jo crec que com a ràdios també tenim uns punts comuns, que són lluites comunes, i tenim el mateix espai tècnic que en un moment ens pot donar molta força per incidir-hi més en el nostre mèrit, és la paraula.
allò que, això que dius de treballar junts, no, que es fa això, per exemple, a les vagues generals i tot això, que s'han fet coses,
vagues generals, les conferències
d'informació i tal, i això, doncs, bueno,
però és
funcionar.
Puntual, eh? És puntual i jo crec que, bueno, anirem a això també, no? Tenim moments puntuals, però també jo crec que la nostra independència com a diferents medis també és molt maca, o sigui que ens trobarem en alguns moments, vagues generals, 15Ms...
I que s'ha aprovat i ha funcionat amb web, amb ràdio, amb tele, amb tot.
I que fa 10-12 anys, jo recordo quan vaig entrar on treballar, cada una va a la seva. Ja hi ha, o sigui, les ràdios entre nosaltres i ja amb altres mitjans, quan potser no està a la directa, però amb altres.
Jo tinc una pregunta, vosaltres creieu que els mitjans lliures, alternatius, o, bueno, com diguem, estan predestinats per ser lliures, a tenir un públic restringit?
Mira, apunto des de fora. Jo vull una anècdota, eh? Avui així pel dematí, abans d'anar a Corbaita, a Facebook, i bueno, jo via link un blog que es diu Café amb llet, vale? Una gent de Girona, hi havia un article brutal, però que era allò periodístic de la baixa, llarguíssim, vale? Sobre un bocal no sé què de l'IDS, un pavo que té empreses i tal, però una feina d'investigació que arrencava des de l'any 76, quan el tio aquest munta l'empresa, vale? No hi havia ni una frase, ni res d'opinió fotuda entre mig, ni res, i va ser gros, hòstia. Curro de periodista, vale? Com Déu mana, tio, vale? I jo crec que el tema aquest, o sigui, si es fa periodísticament, no? I no es barreja el que és l'opinió amb la informació i es té separada l'opinió i la informació per una altra banda, no com fa Rebellion, per exemple, que al final de cada article, vale, tens la coletilla pseudocomunista que dius, ja està, ja l'has quedat, tio. Vale? Jo crec que si es cura, en plan, des del punt de vista periodístic, futur moltíssim, tio. No.
Bueno.
Ja. Però, bueno. No, però que després la gent arriba ell mateix a les seves conclusions, vale? A mi no fa falta que amb l'article aquell em diguin el tio que és un xoriço, saps? Jo ja ho veig, vale? Les dades són les dades, no? Que des, o sigui, el mateix que ens molesta de la premsa habitual, no? Que barreja opinió amb informació i et cola opinió com si fos informació, no? Que dius... Que potser bueno, de l'altra banda també s'ha de ser una miqueta més objectiu.
Però respondre al rigor, però objectivitat és imprescindible.
Clar, objectivitat total no existeix, llavors, no? Perquè ho investigues per una banda... I
inclús
no
és necessari una certa subjectivitat, perquè és el que li dona forma, vull dir, qualsevol serà sempre una persona escrivint i...
Ah, això és inevitable, no?
A mi em sembla honest dir que tu també tens una opinió i un posicionament.
Sí. Bueno,
però tens dades sí, per corroborar el que estàs dient. Jo crec que és absolutament honest.
Jo és que del que deies abans, també això de que ara mateix el periodisme està en un punt molt crític i el sistema polític i el sistema en general, no? Això ho veig un punt a favor i un punt en contra que pot jugar en els mitjans lliures. I és que no sé si us heu fixat, però o sigui, en els últims dies el País fa una notícia de que no es deu, el no sé què fa la Carbo, o sigui, ara els mitjans que estaven allà una mica pressionats perquè estava el PSOE governant, llavors ells estaven una mica aguantant el tipus, ara que està el PP ells poden una mica treure aquesta part més izquierdista, doncs que se'ns poden menjar una mica la informació que estàvem assolint els moviments socials que porten molt de temps lluitant, i que crec que ells ja tenen tota la seva infraestructura que nosaltres no podem entrar a competir amb aquest nivell d'infraestructura i que clar, posen en perill, no? No sé, que la gent deixi de lluitar per l'existència dels mitjans lliures perquè consideren que els mitjans convencionals de cop ja estan cobrint notícies que podrien interessar, o sigui, que de cop interessa també els mitjans convencionals, això per una banda, tot i que és diferent el tractament que es fa des dels mitjans lliures,
és que,
això...
És que sobretot potser més que de què es parla a vegades és el com,
i està clar que... El com es parla, ja, però és que, bueno, jo és que estic veient coses últimament o la Sexta de cop va cobrir un desnonament, és com, ja, bueno, penya, si ara que juguem, no?
Sí, que és cert que...
Los pseudos que ara de golpe, no, o sea, és com el tonto útil del moviment social, o sigui, que és molt oportunista per la seva part i que això crec que afecta molt els mitjans lliures i que se'ns poden menjar o intentar menjar, cosa que mai seria així perquè és veritat que la forma és molt diferent.
És que potser la diferència, o sigui, ja no només el com, sinó el com i el qui, penso, de que si sí, potser es fa el que deia abans, hòstia, la idea ho hauria de ser, crec jo així, en els mitjans lliures, és que ja no és tant que una penya nosaltres fem de periodista per anar a buscar la penya i no sé què i parlem de o la carboneria, el Camp Mas 10 o vet a saber què movida, sinó que generar un espai i mantenir una infraestructura tècnicament mínimament viable perquè la penya l'aprofiti i per tant sigui la pròpia gent protagonista qui ho expliqui.
Totalment, o sigui, treure el paper passiu que fomenten els mitjans convencionals per mi és una de les grans claus dels mitjans alternatius i lliures i en concret la tele és això.
A mi l'objectiu principal personalment, almenys des de la... O sigui, el que vull dir és que m'interessa molt difondre el que fa la carboneria i el que fa tal, però és que no és el meu objectiu informatiu. Jo el que vull veure és, són les contradiccions del sistema i jo aniré i buscaré i parlaré de... És que jo no vull... I aquest problema ja el tenia quan vaig estudiar antropologia. Jo no vull estudiar els moviments socials, perquè per vale. Vull estudiar els empresaris, com funcionen totes les xarxes d'empresaris. Com, o sigui, clar, jo crec que jo personalment crec que la denúncia, a part de fer de difondre el que fem en positiu, que sí, això sempre tindrem la policia, perquè som els actors els que fem això, l'altra part és que el nostre objectiu hem de veure les seves contradiccions i hem de denunciar el que estan fent.
Sí, o sigui, totalment. Jo crec que...
Crec que en això no ens guanyaran.
No ens guanyaran, no, i és una malaltada, no? Fer un reportatge a Carles Déu o cobrir alguna cosa de Recargo, és com, bueno, encara que ho intenteu, això no és perillós. Però que sí, que en un moment donat ells poden utilitzar tota la trajectòria que pot dir donar terme a un mitjà alternatiu i fer-s'ho seu, i que crec que és una possible amenaça, que no la dono per segura, però que, bueno, que crec que en el context tothom pensa, hòstia, que bé, està el PP, ara més que nunca, moviment social i penya al carrer que abans no sortia, i alhora hem de pensar, hòstia, pues que hi ha una segona part aquí. És que ara queda la llibertat en mans dels que intenten fer-se amb tot aquest
sector. El problema no és el PP, el problema és la limitació.
El problema és estructural. Està claríssim, això jo no ho poso en dubte,
però
parlem d'una audiència majoritària entenem que hi ha gent que no té tant procés d'autocrítica o no tant procés d'anàlisi, no? I que, no sé, que la manera d'apropar-se a la informació no és amb tant de context.
Jo tinc bastanta confiança en la gent, quan li toquen la butxaca ràpid, no sé, despertant.
Per això li pot semblar molt interessant que facin un document. Vull dir que és fàcilment manipulable, per desgràcia, i que ho poden utilitzar ells i elles com a punt, que no veig allà super
important. Jo no entenc o no comparteixo el fet que la Sexta tregui un desnonament sigui una notícia negativa.
No.
O sigui, crec que no. O sigui, que la Sexta tregui un desnonament és una bona notícia. La notícia negativa serà quin tractament li dona o quin seguiment em fa o si ho fa per compromís o tal.
Sí.
I per altra banda, crec que ara ella parlava, no?, d'opinió o informació, que estic molt d'acord amb vosaltres, i crec que parla d'informació.
No, però
crec que justament els mitjans lliures el que tenen és l'opinió. Perquè, o sigui, ells tenen... Tenim la informació, però el que els lectors, oients o audiència busca és l'opinió d'aquests mitjans de comunicació o de les veus que poden sortir en aquests mitjans de comunicació lliures.
Bueno,
i que per tant, que els mitjans, que la Sexta o qui sigui, treguin una notícia, bueno, és que a veure, els fets, podem quedar-nos amb que els fets són els fets, però si els explica la Sexta o els explica la ràdio... Serà molt diferent, que l'opinió és una cosa molt important.
Jo és que el que crec és que a vegades la pròpia realitat posa en evidència. Llavors el que passa és que el periodisme convencional juga a disfressar i a manipular la informació. Llavors, la part d'opinió és molt vàlida, és molt necessària i dona aportacions d'uns valors de crítica molt interessants, però si el que volem és rigorositat en informació...
Però és que es pot donar opinió rigorós, eh?
Sí, es pot ser rigorós donant opinió, és que, aviam, es pot ser molt rigorós donant una opinió.
Una tesi doctoral rigorosa i moltes vegades té
Bueno, són espais diferents, unes dades i altres opinió personal.
Vull dir que quan tu penses en una tesi doctoral, penses en dades, penses que realment és rigorós. I realment, sobretot en ciències socials, és opinió.
Sí,
però és
clar, tu estàs abordant la informació des d'un punt crític.
Sí, jo volia dir sobre lo, jo no crec que hàgim d'aspirar cap objectivitat, i des del moment que tu tries uns temes i com els tractes, ja no ets objectiu, llavors, subjectivitat total. Llavors, tu tries un unes fonts, que en aquest cas, per exemple, el cas que jo conec de la directa, doncs en comptes d'anar a teletips o comunicats oficials i tal, doncs tu vas a, doncs a el que sempre hem anat, doncs a grups ecologistes, plataformes, associacions, doncs gent que saps que et dona la seva informació, i per mi són aquestes la forma com hem de treballar nosaltres, no pensant cap això de l'objectivitat, que jo no crec que sigui cap. No ens crec ni que ens hagués de preocupar per això. Nosaltres tenim les nostres dinàmiques. Si un gran mitjà de comunicació treu notícies, pues jo què sé, com això dels TIES, com això dels desnonaments, a mi no em sembla malament, al contrari.
Jo no penso que
sigui malament. I nosaltres tenim les nostres dinàmiques. Si contribuïm a que més gent sàpiga que hi ha injustícies i que hi ha formes de funcionar diferents, per mi aquesta és la informació vàlida. Si després això pot fer que la gent les apliqui i reaccioni, encara és més vàlid.
Jo simplement ho deia des del punt de vista de mitjans lliures, que és superoportunista per part dels mitjans convencionals, que ara mateix cobreixin coses que abans no feien. I que ara mateix estan en unes infraestructures que, per si volen cobrir això, fer-ho molt millor que nosaltres a nivell formal.
Però això no ho faran, perquè estructuralment ells estan estructurant de forma diferent. Llavors jo crec que amb la nostra forma de funcionar, amb les nostres fonts, doncs, si ells informen d'això, doncs, molt bé,
bueno, és que potser,
ho continuarem fent.
No? Potser respon a una estratègia de quota de mercat, no? Ho hem vist amb els anuncis de Vodafone, Equifeme, que sigui
això,
sí,
és flagrant, això ja és flagrant.
Que més enllà d'un mitjà de comunicació de masses, si es parla dels TIES i tu ets un mitjà de comunicació, n'has de parlar. O sigui, no pot ser que hi hagi manifestacions, que vagi per Facebook o Twitter ple de TIES, com el periòdico no treguis res.
Sí.
Però fa un any no ho has tret i d'aquí un any tampoc ho trauràs. Compleixen una quota de mercat perquè els teus lectors més progres et llegeixin i ja està.
Bueno, però que la veu era un
contacte de llibre. Però no és la teva formació.
Una cosa, no, l'Ari, abans de ser l'Ari, ja que ens hem pogut parlar tres projectes i els altres dos.
Sí, sí, voleu passar amb Carlos i...
Bueno, a veure, després de dos ràdios parlant, pues, poca cosa més a dir, simplement després ja, com ja hem començat amb el tema, aportar simplement que des de Ràdio Ressaca, des del seu inici, quan es va crear el projecte de fer un mitjà de comunicació, va ser per donar veu a aquells col·lectius, a aquella gent pues, que en els mitjans oficials pues, no tenien veu. Ja, aprofitant això de quan parlem d'objectivitat o subjectivitat, la nostra funció ha de ser, continuem amb la idea des de Ràdio Ressaca, la nostra funció és intentar crear un espai de comunicació que doni veu a aquella gent que no té veu i sigui la seva opinió. Sí que tenim unes línies marcades, clar, sí que doncs, donem veu a qui ens interessa, entre cometes, perquè sabem quina gent no té veu per parlar, no? però la idea més que buscar el contingut, diguéssim, de marcar-lo, de censurar-lo, entre cometes, per veure què es diu, no es diu, si de potenciar-lo, s'ha d'utilitzar i s'ha de dir. I per exemple, ara, nosaltres que no tenim, no cobrim tota Barcelona amb el dial, amb internet sí, però bueno, internet avui en dia tothom el cobreix. Sí que ens ha vingut molt bé tota aquesta doncs, unió a través del decret, entre les ràdios, ho coneixen, perquè nosaltres la nostra parrilla és limitada, és molt limitada. Nosaltres sortim al carrer a buscar col·lectius que vulguin ocupar el dial per parlar de les seves coses, o per exemple que quan hi ha un desnonament doncs, intentar cobrir-lo. Doncs, si no ho cobrim nosaltres, sabem que igual Contrabanda o Bronca ho ha cobert. Utilitzar aquell espai doncs, per punxar-los la senyal o agafar no sé, el programa i cada setmana repetir i dotar d'informació el que se crea que és una ràdio i ha d'estar funcionant i donant veu. I ja està, no crec que haguem d'entrar en aquest tipus de discussions de buscar si la Sexta... Que no ho dic perquè... No, que era bona la idea de...
Si podem veure si una fundació...
No volia
donar l'expressió aquesta.
Ha de veure clau, no, però és veritat. Sí. Però no ens fixem què fan ells o quines possibilitats tenen ells per... I nosaltres igual de dir, és que hem d'arribar més gent, no? Nosaltres hem de seguir fent aquesta feina de formiga, però entre tots arribar a tothom i ja està. I la directa, pues, utilitzar articles de directa com la directa igual fer articles sobre les ràdios lliures i utilitzar-los i anar sumant per ajudar a tothom.
Jo volia fer una pregunta ara tu que estàs a punt d'acabar. Que no, jo sé que a ti que no et darrere res. Que cap ho he explicat. Jo no escolto ni RSK, la bronca la vaig escoltar quan currava a la maquinista perquè m'arribava, i contra l'Anna tampoc. M'agradaria que expliquessis quins programes teniu i què intenteu fer, si sou més d'informació o d'entreteniment. Si jo a vegades havia escoltat programes de bronca, que era estona d'informació, i després era algú que comentava notícies i deia això m'agrada molt. Quins programes teniu i què feu per una mica saber
bueno, els que escoltem? Jo acabaré ràpid perquè tinc la parrilla està bastant minvada de programes, però sí que intentem cobrir-ho tot. Tindrà entreteniment, tindrà contrainformació, tindrà música alternativa, s'intenta cobrir tot, però ja et dic que nosaltres a la nostra parrilla realment estem limitats, però bueno, la gent que entra, les propostes que ens arriben, déu-n'hi-do, no sé si deu ser per la coordinadora, però està venint gent amb coses molt interessants, i ahir sobretot que potencia molt, que em sap greu, però bueno, està bé, temes de llatins, hi ha un programa mateix que està, bueno, viu per internet, perquè gràcies a internet l'estan escoltant a Argentina, i és un programa que parla de temes d'allà, per exemple. Poca cosa més emotiva, ja dic que sí, són molt pocs programes, però intentem cobrir-ho tot el que puguem. Això depèn de la gent que et ve.
Però clar, que ara és així, vés a saber com serà.
Clar, igual d'aquí un any pues, tenim tota la parrilla plena i ho aparquem tot. Per això comentava que el fet de la coordinadora i tal, per exemple, no cobrim els desnonaments, però en cas del bé de vivienda i escoltar-li la senyal, i es cobreix, és nutrir-nos una mica del material que va fent entre tots.
Mira, per respondre, nosaltres vam haver d'abans un guió, potser un mes heterogenis amb molts, ja sé, programes a nivell més cultural, sigui musical, més literari, altres més de contingut pues, polític, així general, diguem, no? De crítica des d'una òptica o altra, de fer-ne cada un, o altres més, bueno, gràfics, bueno, centrats en una temàtica concreta, o per part d'un col·lectiu. Hi ha, per exemple, un programa d'uns euros en lluita, un col·lectiu de treballadors de TMB, un altre pues, de penya amb trastorns mentals, o un altre centrat en, jo què sé, qüestions més de migració, altres més lluita feminista, etc. Una mica de tot. Però precisament aquest any ara que veníem, bueno, ara hi ha un altre contrabandista aquí, que venim de l'Assemblea General, pues una cosa en què ens volíem centrar és currar-nos alguna cosa que havíem abandonat, que és anar a buscar la penya que ompli hores, o sigui, que faci programa. Ja que tenim pues, les 24 hores i hi ha una sèrie d'eines informàtiques que faciliten una sèrie de coses que abans no eren possibles, pues, evitar que repeteixin programes a l'omplir música, sinó que sobretot el que hi hagi sigui penya fent programes, sigui aquí o hi ha programes d'altres ràdios. I aquest any el volem centrar en anar a buscar la gent, no? Que potser és una cosa que hem fallat. Llavors aprofito la penya aquí, que sembla que està més o menys interessada o motivada amb el tema, pues, que se venga i s'interessi a música.
Bueno, bronca más o menos lo mismo, pero bastante más definida, evidentemente, con una línea política concreta.
Definida.
¿Es así?
Sí. Nuestro sino.
Y bueno, sí, es autoproducción musical, una mica de análisis internacional, noticias actuales, programa feminista también. Bueno, la graella la podeu veure algo a radiopop.bronca.info i tenim una mica la llibre dels diferents programes. Tenim també un llibre musical i programes que són de treball. Bueno, si te'l convida, que és el que es fa a Radiopop, uns programes de Democracy Now, programes de ràdios comunitàries de latinoamericanes, o sigui, es fan una mica de popurrí, no? De tot, no només són programes propis, sinó també programes de treball. Però això sí, evidentment, amb una línia bastant definida.
Vale,
sí.
Vale, sí. Bueno, doncs jo vinc de la tele, bueno, potser més coneguda per Ocupem les Zones, està el Toni també de la tele, que te podries venir per aquí, vente.
Sí,
escucha.
Vale. No, vente, sí, escucha.
Oigo. Bueno, no sé si, primer per començar, coneixeu la tele?
Quina?
La tele de Google. És que és un nom poc estratègic.
Sí.
Sí, no? Sí,
no?
Sí,
no? Sí, no?
Ja, tothom ens diu, això ho diu molta gent, no, tio,
com hi posa el nom? És un nom que...
Clar, bueno, la tele.cat. Vale, doncs la tele en realitat existeix des del 2003 i va néixer per l'Assemblea per la Comunicació Social, ha estat emetent en analògic i des de l'1 d'abril de l'any passat, no, així de l'any passat, estem a la TDT, al canal 37. Llavors, bueno, el marc legal molt semblant al de les ràdios, espero que no està decretada la llei, s'està esperant que des de Madrid es decreti la llei, però bueno, en realitat tampoc interessa molt el marc legal perquè la tele està allà i estem bé, sense la llei. Llavors, la tele, coses de la tele. Tenim una antena per emetre que ens costa molta pasta, molta, i llavors és el nostre dubte, no?, si realment doncs, això d'estar en antena val la pena o no. Però després sempre acabem decidint que sí i paral·lelament també fem un esforç bastant gran i ara més de tenir una presència en xarxa, a internet. Ara al febrer sortirà una nova web que intenta sobretot doncs, o sigui, permetre que sigui una tele realment participativa, farem un espai de Wikitele on tothom podrà penjar vídeos. S'està fent també una idea de geolocalització, una mica pensant estratègicament en el futur, no? De dir, bueno, com ens podem adaptar a les noves tecnologies, també doncs, s'està intentant fer tot un treball de geolocalitzar els vídeos i que la gent a través del mòbil pugui anar a cada lloc i veure quins vídeos s'han fet a cada lloc, bueno, tota una història que si entreu a la web més veureu. S'està pensant en fer, bueno, s'està treballant per poder fer streaming perquè actualment la tele no es pot veure en directe per internet. Es poden veure els programes en podcast i és una mica... No tot el que hi ha a la tele es veu a internet, no tot el que hi ha a internet es veu a la tele. Llavors la idea seria poder fer la connexió en streaming i que es vegi en directe, no el que s'està emetent per internet. Passa paraula. Què més? Bueno, estem també intentant ser molt coherents amb tot el que és el procés tècnic i s'està dissenyant, que per això ens van donar una ajuda, una beca teleroica, per fer tot un projecte d'un nou software lliure de programació, per fer tota la continuïtat en programació, que això és molt interessant.
Programació de?
És a dir, per fer la programació de la continuïtat, és a dir, la playlist que es fa cada dia a la tele, s'han d'anar tirant els vídeos i s'ha de fer una playlist. Doncs s'està dissenyant un programa en software lliure per poder-ho fer doncs, d'una manera pues, realment més pues, utilitzant eines i tecnologies doncs, coherents i tal, i que sigui tot. Llavors jo la tele que crec és que anem fent un curro així com tots els mitjans, super de formiguetes per darrere, però és que és un mitjà que és super complex i clar, que arribin els resultats doncs costa. No? Llavors la gent mira la tele i diu, hòstia penya, però és que és una mica avorrit. O, hòstia, és que és molt monòton, i diem, però és que dius, no sabeu el que costa, que cada mes estigui l'antena funcionant, que cada mes saps, puguin sortir els programes que, doncs aquí el Toni fa un programa i també faig un altre programa, i hi ha pocs programes que produïm des de la tele, però és que realment costa mogollon. I jo crec que sobretot la tele el que intenta és fer un canvi de paradigma, de dir prou de passivitat davant de la tele i aixequeu el cul del sofà i comenceu a utilitzar un canal que estigui lluitant totes perquè estigui...
No.
Està contra Infos, per cert, que està funcionant molt bé, que treballen junt amb la directa amb el System. I, bueno, i una de les estratègies de futur és treballar en xarxa. Jo crec que totes fem coses molt semblants i que sense coordinació...
Aquest llibre, per exemple?
Aquest llibre, per exemple, és fruit de la directa, de...
La tele, la ciutat invisible... I molta gent que ha col·laborat. Alguns han volgut posar el nom, altres no, però bueno, són exemples així de coses més en xarxa, no? De moments puntuals pues, que hi surten coses guapes, no? Aprofitant, pues, jo què sé, hi ha uns vídeos també, que hi ha un, no sé si està diputat posat el CD, però hi ha un CD de, que fa cobertura tant de les manis com de les reaccions, com una mica del que va passar, no? Que està molt bé, no? I, bueno, i això és aprofitant una mica la xarxa aquesta.
I per lo que és la part de... Sí, de com mantenem, no? El mitjà de lliure, jo crec que sí, la gent ha de ser molt conscient del que costa fer un mitjà i que No, és molt difícil veure la mateixa qualitat, sobretot en tele ens passa, no veuràs uns informatius amb un plató de l'hòstia, amb una garantia de poder-ho dir al moment, perquè els recursos són molt més limitats ara, intentarem que sigui molt més crític, intentarem que sigui més rigorós, o sigui, tot el possible, com... Intentem, no sé, crear consciència no, de què costa i sobretot animar que tothom faci, produeixi continguts, s'animi, participi, i jo què sé, jo crec que és la nostra lluita.
I
lo
mejor es que ya lo tenemos. Tanto a nivel de empresa física como tele como radio, pues en verdad, si nos pusimos a mirar en varios de profesionalidad, pues cerraríamos todo, ¿no?
No, no, és que bueno, però fer coses que no siguin professionals no vol dir que les puguin fer bé.
Però els atreveren els demà sovint de radiar, no? Que també, però que tipo també les passes, per exemple, com un montón de coses que tampoc és... Nosotros nos acostumbramos
un poco a tener lo que nosotros podemos construir, ¿no? Disfrutar siendo partícipes de la cosa, no es que comprar lo que sea perfecto o consumir lo que sea perfecto, ¿no? Que en la tele sí que es mucho más evidente la falta de medios, por ejemplo, que la radio... Falta de recursos, es que es mucho más de medios, me refiero que es muy diferente grabar en HD con un plato de la hostia y con una cantidad de focos tal... que pues se metió en radio con un micro pues más o menos apañado,
claro.
¿Sabes? Ahí el contenido podemos trabajarlo, o sea, si el contenido está bien trabajado va a lucir en tele mucho menos que si el contenido está bien trabajado, claro, que en radio. Sí. Por eso hago radio aunque sea de medio audiovisual,
claro,
porque me luce más.
Claro, es que es un medio muy difícil.
A ver, no, ¿qué sí, quiero decir? Que es complejo.
Mira, es que ha venido el Tony.
Cuando tengas un buen grafista 3D que te haga unos decoradores virtuales brutales, hablaremos.
De hecho, por ejemplo, cuando el Parlamer es una prueba. El Parlamer había cuando la persona viendo el Parlamer el mismo día.
Por eso digo que, pero mayoritariamente sí que es verdad que un programa, por ejemplo, quincenal o mensual, que tiene las pautas, sea, por ejemplo, yo que sé, en plan magazine o en plan. Con una serie de medios luce más que
si no. Pero somos estrellas musicales de la televisión, ¿eh?
No lo niego.
Frederick Ropping.
No lo niego, y además es la propaganda. Pero me refiero que es verdad que en televisión la falta de medios luce más que en otros medios.
Que sí, que sí, sí, es evidente que ¿cómo se dice ahora? Bueno, igual la situación de lo que requiere una televisión de calidad no es lo mismo que lo que pueda requerir una radio.
Sí, sí, sí.
Sí.
Claro, es que eso nos pasa a todos. Tú compras radio, radio, su análogo en radio comercial, y siempre va a tener que pasar mejor la radio comercial porque se está pagando. Para empezar, porque hay gente que un día, porque viene y limpia, porque. No, con prensa lo mismo. Pues comparar la directa con la guardia que sale todos los días y con nuestra página.
No, pero
se puede comparar ninguna televisión con nosotros.
Ya, si acaso... sale una vez a la, o sea, una vez quincenalmente, pero gráficamente pero gráficamente no veus la diferència en un lloc o en altre medi.
Jo crec que la gràcia és que ja la tecnologia hi és, no? I ens la podem apropiar, a nosaltres, vull dir. Clar que no quedarà estèticament igual, però aquest, jo no crec que sigui objectiu.
Depèn de què te compares, perquè si te compares amb la televisió d'Hospitalet, te compares amb la televisió d'Hospitalet, que el millor està més alt o
però si és que
d'això... Però que no s'ha de fer la imatge no. De la patada és a moltes teles locales, eh?
Però si tampoc és entrar una competició, no? D'aquí, no, qui tenim millor qualitat.
No, però per exemple, si la
pota
que la entra abans.
Jo crec que és més una pedagogia des de l'espectador, de dir, d'entendre que aquí no anem a buscar aquesta perfecció de que sigui maquíssim, no. Aquí és que el tema és que el rotllo que és un procés col·lectiu, que estem intentant fer de manera autogestionada, que hi ha una lluita darrere molt gran, llavors és com... Tinguem consciència de que no estem veient només un canal, perquè sí que és el que viu d'això, no? No, és que hi ha un
sí, pero cuando hablas de tele, como ya la idea es que llegue a todo el mundo, pues todo el mundo antes ve algo que está bien iluminado que algo que se ve súper oscuro con sombras y se oye mal. ¿No?
Sí, 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 nada más que la gent está muy mal acostumada a la tele, ¿no? Y es como eso, hay mucha mierda, pero la mierda está feta en cualidad visual y súper bien explicada cada hora que están y nosotros pues no, encara no tenemos las imágenes. vull dir, ni lluitem per tenir aquestes, abans volem altres, no? Més ètiques, més lliures.
Bueno, cales sempre són futurs, no?
Ya,
no hemos hablado de la problemática de financiación.
Eso sería un programa,
Porque clar, el treball és voluntari pràcticament en moltes de les propostes, però...
Com pràcticament?
És voluntari.
Jo també m'he passat.
Sí, es broca cobramos todos los sueldazos que me da flipa, ¿sabes? Si pagamos, sí, dice que pagamos por hacer radio al tanto.
Sí, sí, aquí también pagamos por hacer.
Por eso, que aquí todos estamos pagando por trabajar.
Pero es que nosotros hemos charlado mucho, no sé si hay gente que no hagi parlat, ja. O vol dir vosaltres, o que vol dir coses que yo que sé que endavant, que nosotros ya hemos charlado. Si no entrem al tema d'això de la finançació, si no, això és un tema, el finançament. Perquè l'objectiu potser tampoc no és... Fins a quin punt l'objectiu és fer una cosa voluntària o fer una cosa autogestionada?
L'objectiu és, per mi, és fer una cosa que tingui una mica, que tingui recorregut i que no sigui una ruïna, diguéssim. O sigui, que tu puguis mantenir amb independència, diguéssim, en el nostre cas, pues, bàsicament el que et dona la independència són els subscriptors, no? Tens un número de subscriptors que et dona suport i amb això pues, pots mantenir-te. A partir d'aquí, si pots trobar, bueno, parlo amb l'opinió, si pots trobar anunciants que corresponguin a un perfil pues, del sistema de funcionar que tu defenses, pues, em refereixo que no aniràs a contractar publicitat al Corte Inglés, no vindran, no vull dir. Pues jo que sé, que faràs petites botigues, cooperatives, jo que sé, cursos potser d'alguna universitat, fins i tot potser coses així. Però bueno, això és molt poca part del que representen els subscriptors, que és el que realment et dona, jo crec, la independència, vull dir, bàsicament. Vull dir, la diferència d'un mitjà, diguéssim, convencional, que la publicitat és molt important en quant al finançament. Jo crec que això, clar, això costa. Fer-se subscriptor i tot, la gent no està acostumat a llegir, tot està per internet i tal, és un cristo, no? Mantenir-ho. Però bueno, jo crec que aquí
hi ha bastants exemples en aquest sentit de... com d'opinió, bueno, de diversitat diferent del que tens la tradició de mitjans lliures o alternatius o com se li vulgui dir. Que tot i que tots, el que deia al principi, no? Començant, hòstia, que anem cap al mateix, o bueno, no anem cap al mateix, però bueno, potser tenim un cert discurs més o menys similar, sí que hi ha diferències, hi ha formes de fer diferents, que no és estimadament, és així, vull dir, no és ni pitjor ni millor, però que a vegades també venen marcades pel format, potser, no? Bueno, potser quan anem a Catalunya encara pot ser més homogeni, però fora no. Jo s'ha optat per, en molts cops, per això, publicitat de proximitat en alguns casos, abans s'ha optat per alliberats, per subvencions, perquè sí, altres experiències s'han centrat en una autogestió més vieja usanza i renegada de la publicitat sigui una de proximitat. És que en el fons, o sigui, possibilitats n'hi ha moltes. És evident que potser, per sobretot parlant d'un mitjà de comunicació, l'ideal és buscar la independència, doncs per mi, total, i per tant, potser no...
Que total.
No, això, però el que passa que bueno, pues, jo què sé, del dicho al hecho, i tampoc crec que sigui... una opció sigui millor que les altres, però bueno, que hi ha bastantes diferències. En el tema de les ràdios, per exemple, el que deia abans, o sigui, el model català és molt concret, el de la tradició de ràdios lliures. Són, pues, bueno, ràdios no per tamany de persones o de programa, però per pressupostos, per ràdios que s'han manejat amb relativament pocs diners. Si compares amb models de ràdios d'altres comunitats, rotllo Madrid, rotllo Galícia, etc., pues ahí ha entrat un altre model. No dic que sigui pitjor, però bueno, és un altre, no? I que també els ha comportat uns problemes diferents i, en certa forma, unes reivindicacions diferents. Quan hem presentat recursos o hem intentat lluitar contra aquests processos de regularització i de legalització, doncs potser un tipus d'iniciatives han ficat més l'accent, per exemple, que aquestes lleis fiquin una limitació de pressupost, perquè això ens impedeix tenir, bueno, ens impedeix una sèrie de coses, no? Com tenir llibres, llibrades, etc. I altres, doncs potser s'ha ficat més l'accent en el fet d'hòstia, esteu ficant uns barems i uns criteris que mai podrem complir perquè per tècnics es tradueixen en econòmics i no podrem accedir-hi mai i a part després per donar migajes. I Llavors, que dins de... És que, això vull dir que, hòstia, que el calaix de mitjans lliures comunitaris alternatius també és molt gran. Dic que hi ha diferències...
I el teu mitjà, sí, que has parlat del teu mitjà ideal, com es feia
bueno,
el teu
mitjà ideal? Clar, és que ideal ja és una mala paraula, no? Parlant de mitjans de comunicació, altres experiències, per mi són molt diferents, eh? Altres tipus d'iniciatives que poden ser un altre nivell, jo que sé, no sé.
Per això no hem de cal.
De finançament, de finançament.
Sí, clar, per mi, l'ideal seria que les pròpies persones que tiren endavant el projecte més a les que se suposa que arriba o que tenen interès perquè segueixin existint, el poguessin autosostenir. Sumat amb inici, jo que sé, amb mogudes, doncs, per, bueno, com s'ha fet sempre, com s'ha fet tota la vida, la història, que és un desgast i hòstia, genera una dinàmica que a vegades no sempre es pot seguir, però bueno, és ser quotes i muntar movides. No? Però, bueno, clar, no és...
Yeah.
Però amb el xip, sobretot, que no sigui la gent només que està implicada directament escrivint, gravant o locutant, sinó que pugui arribar també la penya que està escoltant i utilitzant el mitjà.
Nosaltres parlem ara això dels subscriptors i diem, hòstia, model ideal, doncs jo què sé, 70% que sigui de subscriptors, un 10% d'anunciants que tinguin uns principis i que tu puguis, doncs ho veieu, no? Gent de proximitat, cooperatives, històries així, i la resta, doncs jo què sé, muntar autogestió, temes de, doncs jo què sé, una festa de cap d'any, jo què sé, històries així, no? Clar, sí, això, no haver de dependre de cap ajut ni subvenció, això, en principi, i que no sigui la gent, diguéssim, que està fent el mitjà que també el sostingui, sinó que hi hagi un cercle
extern,
un cercle social, no? Jo, a vegades nosaltres fem projeccions de com podria ser en el futur, no? Pues pensem en una espècie de model cooperatiu, no? En què els subscriptors siguin com els socis de consum, no? I els treballadors del mitjà, o els que estan allà o alliberats o que cobren alguna cosa, siguin com els socis de treball, no? I a partir d'aquí, pues aquí crees com una comunitat, no? I, bueno, no sé,
és una idea que tenim, que el format no sé si també com... marca, no? I hòstia, sempre comparant una directa, crec que és molt difícil, la directa és com més clar, bueno, amb un mitjà en format paper, que segueix existint el paper, pues que la persona per rebre aquesta revista o aquest diari es subscrigui. Amb mitjans que el canal és lliure gratuït, com pot ser la televisió o la ràdio, hòsties. Jodido,
ja, nosaltres, a més, amb això tenim un problema, perquè la tele té uns costos... Pràcticament... Bueno, tenemos 100 socios, que los costos son...
¿Tú eres socio?
No.
¿Se han oído solo?
Sí. ¿Se han oído
solo?
Es que no tengo tele en casa.
No, pero ahora en serio. Sí, claro, la tele tiene uns gastos... Bueno,
abans has dit, quant costa l'antena?
15 euros al año?
No, 15 euros al año hacerse socio. ¿Cuánto vale la antena al mes?
Lo que ella ha dit.
2.000 euros.
Llavors, nosaltres sí que ens trobem 2.000 euros al mes, assumint la tele. El que vull dir, que nosaltres no només intentem fer un programa, no només intentem fer suport i la continuïtat, no només intentem fer tot, sinó que a més ens anem amb el xiringuito a la festa alternativa de no sé on a vendre mojitos. Ens anem a no sé on a jugar no sé què. O sigui, anem bueno, a jugar, fer un torneig de futbol. Però el que sigui, per aconseguir 2.000 euros per tenir una antena, per pagar l'emissió i el que costa.
D'on ve?
Llavors...
La verdad es que hay que contextualizarlo, porque o sea, dicho así parece que la tele es un país súper caro y verdad.
Vale, no es caro.
O sea, según tenemos entendido, vos no pagáis 600 solo de luz, ¿no?
Te refieres al emisor.
Sí.
Claro, pero no, nosotros en nuestro caso, por ejemplo, es la factura del emisor aquí arriba y hay que sumarle el espacio físico, ¿no? Pero más o menos viene a ser eso. 500 y pico, algo así.
Más alquiler, más no sé qué...
Sí, sí, no, que sé.
A lo mejor dentro de los 2.000 euros nos vais cubriendo todo, incluso los sábados.
Ya,
creo que gastáis 1.000 y pico a la semana.
Perdón, de paper. Sí, cada la impressió, sí. Clar, per exemple, el cas de la directa és més o menys semblant.
Però estàs en 4.000 al mes.
Sí, però també volia dir que en cas de ràdio, el tema audiovisual, també la tecnologia és més barata, en el sentit que ara et pots fer una emissió d'internet, les ràdios lliures dels 80 o 90 necessitaven molta més, bueno, ho saps millor, molta més inversió, que ara la tecnologia, o sigui, tens això que dius, no, que pagues molta pasta per l'emissor, per el tema que costa molt, no? però també la tecnologia s'ha baratit en el sentit que amb relativa poca cosa pots muntar una missió, això també és un, bueno, és un avantatge.
A premsa escrita per mi,
sí, exacte, sí, sí, no, també.
Està molt avançada un poco la serie, ah, porque nosotros también un poco el hecho de emitir en televisión y por lo que no renunciamos a ello, a pesar de realidad nuestro máximo esfuerzo, es porque en realidad lo que nos diferencia de cualquier otra gente que esté poniendo vídeos en internet es eso, es que a nosotros sí que nos ven las abuelas.
Exacto. Bueno, es que ese es el salto.
Yo creo que aquí es mismo.
Ellos podrían funcionar por podcast y no sé qué, pero es que también lo que le da valor es que realmente cualquiera lo puede ir. En un taxi, en su coche...
Y es la lucha por un espacio que tienes todo el derecho a tener, del espacio en lo que es la distribución del espacio radioeléctrico, porque no tienen que estar los medios libres, y eso es una lucha de estar en antena, no de estar en internet, sí, que es, ya está ganada esa lucha, y que está muy bien usarla, y por eso también estamos en ello, y la web cada vez hace intentar ser mejor, pero no se puede renunciar a la lucha en antena, porque es que ha de estar ahí, es cuando más necesita estar allí.
No, ahí está la lluita, pues ya está.
Y sobretot la tele, amb lo mal utilitzada que està la tele, que és una desgràcia el que s'ha fet amb el mitjà, no? Que és un mitjà supermaco i superpoderós, en el millor sentit de la paraula, de poderós, i que està allà supermal utilitzat. Llavors és, no volem sortir d'aquí. Tothom ens pregunta, no? I no sé si us sortiria millor este internet. Bueno, clar, sortir millor sí, però val la pena lluitar, però són 2.000 euros al mes. És molta pasta. Molt de curro i és el que... No, i perquè som els 3 o 14.
Sí, no, vist la realitat que teniu, que és la mateixa que tenim nosaltres, és una pasta. Però sí que és veritat que ficant en el context i veient el salt que heu fet, no, que és un salt bèstia que jo, hòstia, que no hi ha un equivalent ni en premsa escrita, jo crec ni en ràdio dels últims anys, que hòstia, el fet de passar d'emetre, penjar vídeos a internet, a sortir per la TDT, que tothom fent així us acaba veient, és un salt brutal.
Sí, sí, quan vaig veure la meva àvia mai.
Claro, ahí está.
Vaig dir, vale. No, i és la intenció, no? És el nostre, una mica això, no? Apagar els fans en la tele. O sigui, vull dir, volem arribar a aquesta penya que està allà sentada i de cop es troba una xerrada interessant amb algun documental que li pugui despertar algú dins de la
sala. Això és supertípico, eh? Penya que se'n envia mails de, oye, por favor, que vídeos estabais pasando ya a las 4 y 35 de la mañana. Y a veces llega un montón, ¿eh?
La gente
se queda dormida y de repente se despierta ahí.
Ya, pero eso es la de, hostia, no sé cómo hemos arribado aquí, de repente veis un vídeo de no sé qué y es como de que está
detrás. ¿Vosotros sabéis cuántos...?
No, dime, no hay nada más atrás.
Para saber... No, lo único que tenemos, lo único que tenemos por internet, claro. El share.
Claro,
el share. Porque el share es que, por ejemplo, ni la economía está contenta con el share. No, pero Intereconomía estaba poniendo los medidores propios porque no ni aparecían ahí la línea.
Pero que es una... Igual que te
sistema... Pero no, por ejemplo, yo como baremo, sí que también esto no es un poco engañoso, pero... Pues por ejemplo, durante la huelga, el vídeo que subimos de la huelga, el día siguiente de la huelga, durante una semana lo vieron 3.500 personas. Lo del Pacamén en un día lo vieron 40.000.
Sí,
el Pacamén fue lo mismo. Por un lado, por otro lado, lo que decía él, de haber saltado ya alguna tecnología, que te ve toda la ciudad, que
es fácil
que la gente también hable.
¿Qué
alcance
tenéis? Porque...
Todos los
Sants,
todos.
No arribem a...
A Badalona, no.
Sí, no només a Badalona, arribem... Ens han arribat a dir que Sant Pol de Mar...
Us han dit, però a lo mejor... Jo soc
del
Masnou, el Masnou es veu,
que sí, Badalona
se
ve. Hay un xaval
de la tele que
no s'ha de Mar. Gràcies a la no, pero
yo
me
voy a poner aquí, yo en mi casa no la quiero.
Yo tampoco, nadie de la tele,
pero eso es porque o tenemos problemas con la antena o estamos con problemas nuestros.
Lo que pasa es que no vayas a...
La tele és un projecte que està molt bé, falta difusió, la gent no sap que existeix la tele. Jo li dic, has vist la tele, a part del nom, que és obvi, que ara no ho diria, però jo tenia un dia fent idea amb un col·lega, vam treure un nom molt macos.
Que no, no me diu. O sigui, jo quan el vam fer la difusió i proposo un nom. pues tio, pues que aquí no s'ha de demanar permís. O sigui, vine.
A on?
A l'assemblea. Estem, ara ho hem dit. Estem a l'Infespai, a la Vila, a Vila, a Gràcia. A la plaça del Sol. Doncs estem allà.
El dia de les
assemblees són allà. Vale. Però si em diuen aquí, privat, Maria. Entres. I segurament hi haurà... I si no, els dimecres fem l'assemblea. Llavors allà es proposen noms, o sigui, jo de la tele també ho penso, personalment. Que dir-se a la tele pues, és com una mica difícil.
A la sèrie que veus la tele, sí, cada dia.
Claro, o ha salido per la tele, a la tele. Clar, no, no és fàcil. Però bueno, quina idea de noms?
Este año quizá ha habido un cambio, pero nuestro devenir histórico es 50% de la peña o menos aporta algo en más allá de hacer su programa.
Pero digo, para que la gente también, o sea, bueno, no se duda. Nosotros ahora mismo la tele somos más de 20 personas. Que aquí a lo mejor te parece que no nos ocurramos en difusión, que no nos ocurramos en no sé qué, que no nos ocurramos. Y yo me imagino que ellos, si tienen 35 programas, pues tienen que ser mínimo 50 personas.
Sí, peña somos 80 y pico, pero a la hora de hacer, de poder currar y hacer cosas, pero nos quedamos limitados.
Ya, pero bueno, lo que voy es a que la tele también nos molaría que fuera mucha más gente, aunque no todo el mundo se implique en la asamblea, en la gestión. Sí que es importante, de hecho, pues eso, que la gente sepa en qué tipo de medio está y que se preocupe un poco por saber cómo le va ese medio, por participar en él más o menos. Pero también, pues a veces el hecho de llegar a hacer tu programita y mirarte, pues se ayuda a que también pues sea más diversa, tenga más cosas, ¿no?
No, pero que es cierto, y mucha gente lo dice, que hay un problema de difusión. Mucha gente no conoce el canal, no tiene ni idea.
Para una radio son 80 y pico personas, y para una radio somos 20.
Por eso que son
vale.
Bueno, pero ahora sois 20 y hace dos años, tres años, ¿cuántos eran? Que todo no puede ser un
día. Hace dos o tres años eran 45 personas, pero la programación se cambiaba cada dos o tres meses.
Por eso que...
Ahora mismo la programación se cambia cada
dos o tres meses. Claro, al sal es brutal.
Que esto, que ustedes, nunca va a ser de un día para otro.
No,
y el tema es que yo creo que ahora con la nueva web, con el streaming, bueno, con todo lo que se va a hacer seguramente, ya lo hemos difundido. Streaming o el Dixdata, que de lo que se ve en la, lo que se estará maten, se podrá ver en directo.
Sí, podrá ver ahora yo la tele.
No, pero es que la Badalona que es veu
per... No, perquè no tinc tele.
Bueno, després ens trobem molt amb això, que jo ja la tele ja no...
La majoria de gent que està conscienciada
a tenir la tele la seva vida.
Però mira que vamos a ir parlant d'unos sorteos de televisió.
Ja!
De dos euritos...
Són de patrocinar.
I en unes poques anys solucionarem els problemes de
tot. Tenen equip de puta madre.
Tengo lo que
no
sé. És un objectiu, no? També no ha estat molt clar, però
bueno,
ha servit per...
Està guai que no haguem parlat, bueno, no parlem nosaltres només i s'ha dado el cas, no? Sortit aquest cas.
Sí.
Nosaltres estarem demà ja posats, fico una altra bunya, a festes de Sant Antoni. Festes de Sant Antoni, que hi ha un evento que no es fa a Sant Antoni, es fa l'escorxador, i a veure, fan un torneig de futbol, doncs estarem allà amb la ràdio en Xiringuito, o ho farem en directe, o ho farem gravat.
La setmana que ve, no?
Demà, vosaltres demà. I res, que bueno.
Bueno, jo crec que podreu estar orgullosos de la tele, com és de ràdio, com és de premsa, de que al Principat esteu fent una tasca que altres llocs com Castelló, València i Alacant no hi ha. El dic perquè jo porto així un any només i bueno, veient la feina que esteu fent així i la feina que hi ha allà. Així també hi ha el que deia ell, que hi ha la ràdio que porta 30 anys, la tele que ja tenen un seu quan la tele té un baremo que ja diu, sí. Aneu fent i que costa, home, no és res fàcil. Però que allí al sud anem agarrant des del exemple de la gent que està fent els cursos aquí, de gent que fiquen lleis que vos fiquen
problemes per a fer tot el que teniu que fer, però que aneu fent i aneu a fer cada vegada més punts. Ja teniu la emissió de tota Barna? Hòstia, ja és, i clar, que val pasta.
Hòstia, doncs els darrers temps pues, ens ha arribat contactes de gent del País Valencià.
Aneu fent i això, hòstia, i per a la gent d'allí, ara, fa 5-6 anys enrere, pues, la gent està començant a currar-se un mes i a fer-ho, i clar, la gent
també...
Clar,
clar, és que anava a dir, quan tu has dit això, hòstia, nosaltres estan remetent emissors que estan a la cadena. I almenys vist des de fora, sempre des de fora tot es troba diferent, eh? Però va, sí, sí. La sensació que el País Valencià, hòstia, s'ha donat una vidilla a crear projectes de ràdio, la Ràdio Vistalera, Ràdio Activa, el Coll, la Xara, després Malva, que és, no?, sorgit de penya que està a menjar Clara. Clara, Clara. I després ara hi ha Malva...
Malva, que és el que ja estava?
Pues que no, hòstia, que Déu-n'hi-do, potser bueno, cada lloc té la seva realitat, no?
No, clar.
Almenys per les notícies que ens arriben aquest any o fa dos anys, també es va crear la coordinadora i el País Valencià de Ràdios, que potser funciona diferent, però no sé, nosaltres ara mogudes com lo de l'acampada i altres històries que sigui un salt que vam fer, que és que ens va començar a remetre moltes ràdios, però jo punxar-nos dies, com el dia al Parlament va empatar l'streaming, quan ens van punxar 5.000 o 6.000 persones de cop i no estem preparats per això. Llavors ens va començar a punxar altres ràdios perquè no la gent repartís, no?, des de les 40 per escoltar la Barna. I el que vam constatar, hòstia, és que aquest darrer any, dos anys, altres llocs de l'estat s'estan creant a les ràdios. Aquí potser ja hi ha una trajectòria de més anys, però que sorprèn, no?, que aquí ja és difícil. La Barna potser no té sentit crear una ràdio quan ja n'hi ha anys. Però altres llocs, hòstia, estan sortint històries amb la facilitat d'internet, però després, en segon terme, buscant FM. Que a tot arreu s'està fent coses. Tu d'on ets, Alacant?
Sí, Eteri.
D'Eteri.
Potser la...
Bueno, no sé, ho sabem, ho deixem aquí.
Moltes gràcies.
¿Quieres decir algo?
No, no, no. ¿Qué? Pero el bebé no, ¿no?
Qui vulgui seguir xerrant, que xerri, tu si vols plegable, eh?
A mi...
No, 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 no,
no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, bueno, també està parat, no? Per que segueixi, però bueno, pensava que no hi havia problemes.